Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Dissabte a les 9 de la nit tornarà a sonar la sintonia del Festival d'Eurovisió. Aquest any es fa a Lisboa, després que l'any passat Portugal guanyés amb aquella balada que va cantar Salvador Sobral. És a dir, i tinc una estranya sensació de que aquest any serà... És a dir, que s'ha juntat una altra vegada. Famílies, amics, l'èxit de l'edició d'aquest any d'Operació Triunfo, el carisma que tenen els dos nanos que hi participen, i dir, no sé, hi ha una mena de conjunció astral al Twitter, el Twitter molt important, les xarxes socials molt important en un dia com aquest, s'ajunta tot i això pot ser un dia molt televisiu. És que, clar, el Fred i Amaya ja han fet els primers assajos i, com passa sempre, els han plogut crítiques i elogis per totes bandes. A Lisboa, acompanyant-los ja el director de Jazz Music and the Molt Shine Group, el Tinet Rovira. Hola, Tinet, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, però no estic a Lisboa ara, eh?
Ah, no pares a Lisboa ara, eh? O pares?
No, ara estic a Barcelona per d'aquí mitja hora me'n vaig de Madrid, i llavors de Madrid ja marxaré a Lisboa una altra vegada.
Has estat, no, a Lisboa aquests dies?
Sí, sí, vam arribar el dijous passat i m'hi vaig estar fins al dilluns al dematí.
Val.
Que eren els primers assajos. I hi ha un equip, part de l'equip de Jazz Music s'ha quedat. Vull dir que no estan sols, no estan sols.
Val. Estàs notant, efectivament, que hi ha molta més expectació en aquesta edició que en altres per aquest efecte OT que comentàvem?
Home, el que sí és veritat és que els representants d'aquest any els ha triat el públic que veia OT, amb la qual la massa crítica d'OT està pendent del que passarà amb Eurovisió, i us he de dir que em sembla que per Eurovisió, la gala d'Eurovisió, aquella setmana vam tenir gairebé 5 milions de vots, amb la qual interpreto que hi havia molta gent interessada en aquesta parella i que, per tant, els han anat seguint des que els van triar. I jo crec que els dos tenen magnetisme, tenen carisma. És una parella que quan els veus de l'escenari no vols veure'ls. Per tant, jo crec, i així ja que has fet l'esforç triant-los el mes de febrer, doncs, home, ara que van representar a Ràdio Televisió Espanyola el festival, doncs, s'hi ha de ser, no? S'ha de veure el festival aquest any, s'ha de veure.
Sí. Yeah. Twitter ajuda molt, no, l'èxit del festival?
Què vols que et digui? A Twitter hi ha...
O les xarxes, vaja.
Mira, em sembla que l'any que vaig anar amb l'Edurné, l'actuació de l'Edurné el van veure 8 milions d'espectadors, i en aquell moment les xarxes no eren el que són ara, eh? I crec que és un fenomen bàsicament televisiu, l'Eurovisió. Hi ha molta gent que no ho segueix i que li porta un raba aquestes baralles que tenim nosaltres al Twitter i que després, quan arriba el dia d'Eurovisió, ho veu. El que passa que la gent que viu Eurovisió ho viu per tots els fronts, és a dir, Twitter, tot el que li pugui donar un canal d'expressió ho utilitza, i no són molts, però són molt, molt actius, amb la qual dona la sensació que la cosa està bullint. Per exemple, tu vas per Lisboa i no hi ha ambient d'Eurovisió.
No?
No. Tu vas per Lisboa i sí, hi ha els events que organitza el festival i així, però no crec que la ciutat estigui visquent el fenomen Eurovisió com jo ho vaig viure. Jo, de fet, físicament també he estat a Viena i a Lisboa. Viena és una ciutat bastant més avorrida que Lisboa, i tinc la sensació que Viena es va viure més com una cosa de ciutat, com una implicació total, i aquí a Lisboa, bueno, sí, home, ja els agrada, que es faci, i bé, guanyat. Però no veig el fervor eurovisiu pel carrer.
Yeah.
Això és una percepció meva. També és veritat que l'Altice Arena està a la part nova de Lisboa, que està a 20 minuts del centre, que és com si estiguéssim al Fòrum de Barcelona, una mica més lluny i tot.
Ja. Yeah. Però... Aquests últims dies... Estàs fent una cosa que tothom recomana que no es faci, però que de vegades et enfartes i acabes fent, que és respondre a Twitter missatges i més missatges i més missatges d'espectadors indignats amb l'actuació del Fred i de Maia. Sí. Primera pregunta, per què estan indignats? Primera, i segona, no te'n canses?
No. Jo crec que hi ha una part de gent que estem a xarxa, sobretot al Twitter, que tenim la responsabilitat de, en la mesura que puguem, posar una mica de seny i endreçar una mica les coses i donar una mica d'exemple. És a dir, si no es fa així, aquí 4 dies aquesta xarxa que és fantàstica morirà d'esgotament. Jo ho faig perquè crec que jo no dono mai... O sigui, la gent es pensa que em molesto. Jo, d'entrada, no em molesto. I de sortida, jo les crítiques les accepto totes. És més, a mi si em critiquen no contesto. Jo el que sí contesto és quan a mi se'm cita directament, per tant, dius, bueno, tu estàs fent aquest missatge perquè jo el llegeixi. Jo el que he observat és que aquesta gent que és molt atrevida llançant la pedra, quan tu li contestes, s'ofèn. I jo crec que aquesta és la feina que hem de fer tots. És dir, escolta'm, si tu aquesta xarxa l'utilitzes com un diàleg, espera la resposta i potser la resposta no t'agradarà o igual la resposta et fa pujar els colors, no? Uh-huh. Llavors, una mica, jo tinc aquesta batalla personal per dignificar, diguéssim, el discutir. Jo sóc molt discutidor, m'agrada molt discutir, però d'una manera educada, diguéssim.
Ja. Llavors, I per què estan indignats, en general?
Per tot. No fa falta que hi hagi un motiu. No, hi ha un sector dels eurofans, diguéssim, que tenen la percepció o que tenen la sensació de que Ràdio Televisió Espanyola o la delegació espanyola doncs no vol guanyar i que per això fem sempre les coses malament perquè hi ha una mà negra que ordena que no es guanyi, no? Clar, escolta'm... Tot és opinable, color del vestit, la posada en escena, les llums... Clar que tot és opinable. El que passa que, és clar, el que no pot ser és que t'hi vagi la vida amb el vestit que es posi o que et vagi la vida amb els moviments que fan... Escolti'm, això és un festival de cançonetes.
Que són especialment per a punyetes, els eurofans?
Bueno, és el centre de la seva existència, aquest festival. Llavors, per tant, és gairebé una religió. Hi ha una part important, la gent que fa més soroll a les xarxes, és que per ells el festival és gairebé el sol, diguéssim, pel qual orbita les seves vides. Llavors jo també ho entenc, que s'ho agafin tan a pit. Hi ha gent que està allà i ha demanat les vacances, i les vacances cada any les passa en la seu on es fa el festival. Llavors, clar, si jo ho entenc, intentar posar seny enmig de molt fanatisme és difícil, no? Però jo, escolta, jo com que no em desgasto i no dormo bé la nit i tampoc hi dedico tant de temps, hi dedico 10 minuts al dematí i 10 minuts al vespre, intento contestar a tothom que es passa de frenada, sobretot a la gent que és bastant mal educada o a la gent que realment planteja arguments que estan fora de lloc o... Jo, en principi, sóc de contestar-ho tot si algú em cita. A mi seria feliç que la gent critiqués la meva feina i no em cités. Però des del moment que tu em poses en el teu tuit, espera que jo et contesti, perquè ho penso fer-ho.
Poden guanyar?
Vols que et digui on jo hi he detectat quina és la part del problema?
Sí.
Mira, jo crec que aquest és un festival fantàstic, que hi ha cançons i propostes fantàstiques, que és evident que hi ha gent que per ells és mitja vida i que ho viuen amb passió i ho viuen amb adoració i que es deixarien tallar un braç pel festival. Tot això ho entenc. Però hi ha un punt que jo crec que està fent bastant de mal, que és el punt aquest de que qui dona informació durant el festival o qui dona informació la setmana prèvia al festival són els fans. És a dir, la línia entre periodista, informador i fan no existeix. Fins i tot els fans també tenen un pavelló que allà el titulen premsa i fans. Llavors no saps mai si la crònica el fa algú des d'una visió mínimament objectiva o veient el que hi ha, o és algú que és tan fan que, clar, llavors què passa? Que tota la informació que emana d'aquesta setmana és una informació molt passional. No sé, com molt de fan, no? Llavors no, és molt difícil, per dir una manera, buscar un mínim d'objectivitat, perquè qui t'informa tot el que està passant allà és gent que ho viu d'una manera, jo diria, poc saludable. Yeah. Esclar, si tu t'enganxa a mig de tot això, doncs és espectacular. Mira, posaré un exemple. Ja he posat a ser polèmic, posem un exemple.
Avui no sortiràs d'aquí, Tinet.
Soc bueno, el Guille, com... perdona.
Hem vingut a jugar.
Sí, home,
no,
sí.
Per exemple, quan el dic jo que no hi ha gent amb visions objectives, és dir, ahir el Salvador Sobral va dir que la cançó d'Israel li semblava una merda. Mm. Bueno, és una persona que té una formació musical, una persona que fa un tipus de música que potser no és festivalera, i el tio ha fet una anàlisi de la cançó i ha arribat a la conclusió que la cançó no és bona. Bueno, però ha passat 15 dies que algú digués això en veu alta. I tu veus la cançó d'Israel, que és una senyora grassoneta, que s'ha posat dos munyets al cap, s'ha posat un vestit colorit i fa la gallina. I a sobre, quan la fan directa, perquè jo he vist un parell d'assajos d'ella allà, desafina bastant. I la posada en escena són unes estanteries amb uns gats d'aquests xinos que van movent la mà.
Ui.
Doncs, no, perdó, això és el post d'escena d'ella. Llavors, què passa? El primer dia va caure en gràcia en aquests eurofans i l'han convertida a la categoria de diva i de guanyadora i de possible guanyadora. I durant 15 dies, si tu segueixes una mica totes les informacions que venen del festival, qui donaven per guanyadora en aquesta noia, que es diu Neta, que és divertida, eh? I la veus en el videoclip, és superdivertit, però un cop posat en allà, veus que no canta tan bé, que la cançó no té massa, se't fa llarga, perquè clar, fent la gallina tanta estona se't fa llarga, però de cop surt el Salvador Sobral ahir i diu, em sembla que la cançó és una merda. Bueno, menys mal que algú ho ha vist. Però, clar, aquesta senyora canta aquesta cançó des de fa 15 dies, o des de fa un mes, fins i tot la va cantar a Tel Aviv, i tota la informació que t'arriba del voltant del festival és que aquesta dona guanyarà.
Fixa't, Tinet, una cosa que és molt interessant. El Tinet Rovira, el Guille i jo som de dues generacions, per entendre'ns, amb una manera de relacionar amb les xarxes i amb l'opinió pública. M'he quedat flipat, t'ho he de dir així de clar, a Tinet i Guille Milky Way i Jordi Beltran, que esteu aquí, m'he quedat al·lucinat de que bé han reaccionat a les xarxes, a les crítiques, tant l'Alfred com la Maia, com en el cas, per exemple, de l'Anna Guerra i de la Aitana, que bé han reaccionat davant totes les adversitats que una darrere una altra s'han anat trobant des que han sortit de l'acadèmia a les xarxes. És a dir, des del llibre de l'Albert Pla de l'Espanya de Mierda, passant perquè si les cançons, la cançó no és millor la de l'Anna Guerra i de l'Aitana que no, que si l'Aitana anava de groc quan va anar no sé quantos i que l'altre dia TV3 sí, també anava de groc. És a dir, la reacció que han tingut, per exemple, quan l'altre dia la Maia respon en què t'has posat la maleta i diu el llibre Espanya de Mierda, amb una naturalitat, i dius, hosti, em sembla tan brutal que és que potser és que el Tinet i jo, que som d'una generació, el Guille, amb això de les xarxes, doncs tenim... I els altres han dit...
Ara, que vull trencar una llança en favor del Tinet, perquè el tenim aquí, no és per ensabonar, que també, però...
No patiu, perquè estic bé.
Això que estàs dient, jo tinc la sensació, i més que la sensació, segurament, que en part, aquí es va fer una feina prèvia de càsting, de vigilar no només i vetllar pel talent, diguem-ne, pur de les veus i tal, que hi és i sobrat, sinó per moltes altres coses, i algunes d'elles tenen a veure amb això. I això ho percebies des del primer dia. I era parlar amb ells i veure que realment, a part de ser d'una generació que probablement estan més preparats...
I més acostumats.
Doncs, més acostumats que la nostra, a part d'això, són, en general, els concursants tenen una intel·ligència que sorprèn perquè... Potser alguna gent té com a clitxer de gent que es pot presentar a aquest tipus de concurs.
Mira, ells són gent de veritat. I ells van amb la veritat per davant. Amb la qual cosa nosaltres, evidentment, els hem advertit i els hem triat i creiem que és una mostra xula. I bàsicament són gent preparada, que van amb la veritat per endavant i que tenen unes conviccions. I el millor que tenen ells és que no faran res... que vagi en contra de les seves conviccions per ser més o menys famosos. Que una mica la indústria discogràfica de fa 10 anys enrere una mica creava com uns estereotips de cantants d'aquests, no, això no ho diguis que et pot perjudicar, doncs si ets gay digues que tens nòvia per no perdre un mercat. Sí, i hi havia moltes figures que es construïen per triomfar, diguéssim, en el món de la música comercial, on els hi preparaven gairebé una biografia o els hi preparaven un personatge. Ells no, ells són tal qual són. És a dir, escolta'm, jo sóc gay, a mi m'agraden els nois, jo estic en aquestes lluites, l'Alfred està amb els d'Open Arms i l'Indo se n'amaga, la Maia és feminista, hi ha coses que la molesten, l'Anna Guerra... Saps què et vull dir? Tots són de veritat i tots venen ja amb el... O sigui, tots ja venien amb el cap molt ben amoplat a casa seva. I sempre jo dic que felicito les famílies i a l'educació. Dic, tots han passat l'ESO, tots han tingut famílies que els han estimat i que els han educat, i ells són gent de conviccions. que moltes vegades els aniria millor potser callar i no ser abanderats de res per les seves carreres, però ells consideren que no, que escolta'm, jo sóc com sóc i qui vulgui que em compri i qui no, doncs escolta'm, que té una altra feina.
Sincerament, tu creus que poden guanyar?
No. A veure, no ni sí. O sigui, ells ho fan molt bé. Vocalment, són dels que millor canten d'aquest festival. O sigui, ells al de l'escenari, si tu dius, vale, anem a escoltar només la cançó, tanques els ulls i no estàs pendent, doncs si es mouen amb més o més gràcia, si t'agrada més o menys el vestit, si els fondos que els hi han posat són els indicats, si la realització... Tu els sents amb ells i jo diria que vocalment estan dins el top 4. Perquè les altres propostes aposten per altres coses, però diguéssim, a nivell vocal estan dins del top 4.
I llavors per què no poden guanyar?
Perquè la gent vota per mil coses. Escolta'm, si t'estic dient que la favorita de tots els Eurofans és la...
La gallina.
La gallina i la de Xipre, que és una espècie de Beyoncé.
Tu estàs rajant una mica, Tinet?
Com?
Que estàs rajant una mica, aquí avui.
No, estic rajant, estic dient el que és a dir, la proposta de Xipre, que canta una cançó que es diu Fuego, bueno, és una cosa que això ja t'ho ha ensenyat la Beyoncé.
Jo tinc la sensació de dues coses. O sigui, per una banda, això que deies dels fans, tens tota la raó, però alhora, bueno, ho saps, la història de la música pop està feta pels fans, i està feta per les estrelles, i els fans han tingut la culpa, segurament, de que Elvis Presley sigui el que sigui avui dia, en part, de que els Beatles siguin el que són avui dia, i en part, pues, també que passin aquestes coses com les que comentes. I d'altra banda, que jo sempre dic una cosa, em fa la sensació que Eurovisió fins a principis dels 80 era molt pionera i diguem-ne que marcava bastant la tendència de la música popular europea, i llavors tenies l'any següent d'Eurovisió tot de cançons que sortien i s'assemblaven a la guanyadora o no, a una que havia triomfat al festival, i avui dia tinc la percepció que és tot el contrari, no? que cada cançó del Festival d'Eurovisió s'assembla, i et recorda, de cadascuna podries dir quina és, no? d'una que ha sortit l'any anterior, diguem-ne, al business. I, bueno, és això el que tenim, i bueno, no deixa de ser...
Bueno, però això és veritat. Mira, per exemple, hi ha un festival que els eurofans el tenen com a modèlic, que és el Melody Festival de Suècia, que ells hi dediquen molts mesos a triar-la i tal... Doncs pues és això, o sigui, fan unes posades d'estera molt xules i totes les cançons les hi podies buscar a l'àlies.
Sí. Bueno, jo em pensava que aquest any es presentava Jason Derulo, he sentit una cançó que és exactament igual.
Però no, però a més forma part del joc, és a dir, això sona a Rihanna, això sona no sé què, una mica al revés del que tu deies.
Sí, del que passava abans, però bueno...
També és cert
que de tant en tant veiem coses com la que vam veure l'any passat o hem vist d'altres anys que són una excepció, no?
Però jo tenia dues esperances clares. Una, que l'any passat va anar al Salvador Sobral amb una cançó minimalista i preciosa i ell que no es movia i suposo que va cridar l'atenció perquè enmig de tant debat i bull i focus estroboscòpic i pantalla de LED va sortir un senyor amb una americana que anava una mica grossa, més aviat tirant a lleig, i va cantar una cançó amb molt sentiment i va cridar l'atenció. I arran d'això, els organitzadors, sobretot suposo la part portuguesa, van decidir que l'any aquest de Lisboa el que volien és donar prioritat a les cançons i als artistes. I fer una posada en escena o fer un escenari, per exemple, van prendre la decisió de no posar pantalles LEDs.
Sí,
el que passa que, esclar, per dir-ho d'una manera, la cabra tira el monte. I llavors, tothom troba... La gent que està molt ficada en el món aquest de l'Eurofan o de l'Euromoviment aquest, doncs troba que falten les pantalles perquè les posades escenes no són lo efectistes que voldrien que ser. També és veritat que no li han acabat de trobar les possibilitats d'aquest escenari, perquè hi ha moments que, segons com s'il·lumina, veus tota la tremolla i no és molt bonic, no? Té moments gloriosos i moments que no ho són tant, no? Però jo, en el moment aquest que van dir, home, per què no tornem a posar el foco... Una mica és com a nosaltres OT, eh? Vam dir, ai, tornem a posar el foc en els concursants, ens oblidem de jurats i aquestes coses. Pues jo també tenia aquesta esperança, vaig dir, hòstia, posen el foc una altra vegada en les cançons i en els cantants i ens oblidem una mica de tot l'embolcall, no? Però, bueno, no ha pogut ser en un sentit estricte.
Què ha passat amb la pirotècnica? Perquè vas penjar vaig veure un tuit que deies ha fallat la pirotècnica, l'empresa d'efectes especials no ha aconseguit...
saps què passa? Que si dono explicacions sembla que m'estigui justificant i no vull. Però a veure, mira, jo t'explico. Nosaltres, en el festival, ells tenen una empresa pirotècnica que és la que fa els efectes especials a totes les delegacions. Nosaltres vam estar parlant amb ells, nosaltres no volíem ni volcans, ni cortines de llum, no volíem... O sigui, no volíem res, volíem volíem un efecte molt sutil que era just a 5 segons abans d'acabar la cançó, quan el fons està bastant apagat, que passessin dues estrelles fugaces. Molt bonic. Era un detall minimalista que anessin de punta a punta de l'escenari dues estrelles fugaces que s'ajuntaven al final, que no petaven ni feien soroll ni feien res. Doncs vaig estar parlant i fins i tot van fer molts Skypes amb el cap de pirotècnia de Portugal i ell va dir que es veia capaç de fer-ho i tal, que l'únic problema que hi veia, doncs, que perquè la trajectòria d'aquestes estrelles fugaces, doncs, havia de posar un cable que travessés l'escenari, etcètera, etcètera, etcètera. Bé, jo, com que tampoc crec que fos un encàrrec tan difícil, perquè això els valencians ho fan amb un pim-pam, que és posar un filferro i agafes una bengala amb dues arandeles i li marques la trajectòria. Vull dir, tampoc estem parlant de tirar un coet a la lluna. Bueno, el primer assaig, en el moment d'entrar la pirotècnia va entrar abans. Mira, si va entrar abans, que ningú es va donar compte dels que estaven allà, i van ser com dos petardos que l'explosionar il·luminaven la tramoia de darrere, i l'única cosa que aconseguien era fer com dos flaixos i veies totes les costelles de l'escenari. Escolta'm, estem tan lluny de l'estrella fugaz que em vaig aprendre com es deia estrella fugaz en portuguès. Estela cadente. Estava tan lluny l'efecte que buscàvem el que ens havien fet que vam dir, escolta'm, no cal seguir intentant perquè per molt que ho provem, aquesta gent no se'n sortirà.
I al final ni estrelles fugaces ni res, eh?
No, ja es vam optar per fer l'efecte de les estrelles amb el Magic Panel, que és l'il·luminació que tenen ells darrere de les costelles de l'escenari.
Sí, i llavors, però, bueno, demà de l'Alfred i de la Maia, què veurem? És a dir, veurem una cosa, molt sòbria?
A veure, nosaltres el que volíem era transmetre la història d'ells, que hi ha tres punts claus de la cançó, una que és una mica quan ells es troben, el diàleg i l'explosió final. Hi havia tres moments diferents de llum, hi havia una realització que nosaltres volíem que fos de plànols molt curts perquè la gent entrés en la història, i bàsicament veurem això. Perquè és que la cançó no es presta a fer una coreografia com la Beyoncé, que també ho van demanar.
Aquesta és una altra cosa que està passant, que és que molta gent diu que la cançó bona és la de l'Anna Guerra i la Aitana.
Bueno, no ho sé, clar, a veure, a Toro Pasado, la bona serà la que pescadores. Guanyi.
Saps què passa, Jordi? Que vull dir que això, a veure, jo recordo quan encara s'estava decidint això per part del públic, no oblidem.
Sí, això el públic.
Evidentment eren dues apostes radicalment diferents i les dues amb possibilitats diferents, diguem-ne. Però és que és la gent, les que les ha votat. Vull dir, això, recordem-ho, que jo vaig dient que estic llegint que comença a fotre les culpes a tothom, i dius, a veure, vull dir que...
Deixa'm dir que aquesta nit, que es fa la segona semifinal, deixa'm fer-lo de allò que comentava el Tinet. Mira, la gran favorita, ja des de fa temps, és aquesta. I'm not your toy. És la menina, que és el que diu el Tinet, que és una noia que es diu Neta, amb una cançó que es diu Toy, que és una cançó molt cridanera, però, hosti, va sortir Israel l'altre dia, i que és aquesta que diu que... escolta'm, fa dues setmanes era la 19a, les apostes, i ara la gent diu, pues mira, que és aquesta. Fuego. Hi ha una altra que també està ben posicionada, que és Noruega. Que és aquest pesat dels violins.
Sí.
Que és aquest que va sortir, que va guanyar el festival no sé quants anys fa, que és un pesat amb violins per allà.
La cançó m'agrada bastant més, aquesta, que la que va guanyar.
Sí, la que va guanyar, d'un-hi-do. També hi ha França. França és el filet que no falla mai.
I tant.
França és allò... I la cinquena és una que ha despuntat, que és Lituània, amb una noia amb un cognom impossible. És Ieva Zasimauskaiate, o alguna cosa així, Kayate.
Mira, d'aquest top 5 que has dit, això és... si l'escoltes de lluny i vas amb el cotxe i hi ha bastant soroll, això és una radiofórmula l'any passat.
Per tant, la teva favorita quina és? Tinet.
A mi? Jo no en tinc cap.
Cap, perfecte. Sí,
us he de dir la veritat. No n'he sentit ni n'he vist cap que m'hagi quedat l'atenció. O sigui, jo crec que l'efecte sobral de l'any passat no la té cap d'aquestes. Doncs hi haurà cançons millors i pitjors. Jo, per exemple, no entro, no connecto amb la francesa.
Ja.
No ho sé, trobo un avorriment, aquells dos allà. Saps què et vull dir?
Sí.
Igual guanyaran, però jo a mi no hi entro. La lituana, què vols que te digui? No sé, fa com un angulament de veu que sembla que, bueno, ella canta molt bé, però em refereixo que la veus amb ella i sembla que la veu sigui una altra persona. No ho sé, no tinc grans favorits aquest any.
Bon viatge, Tinet, que t'ho passis bé.
Adéu.
Fes molts petons, Tinet, a tothom.
22 minuts, molts petons, efectivament. I les 12 en punt, un segon que anem a... Escolta'm, que... Valtran.
Sí.
D'aquí uns moments buscarem cançons que no han guanyat, però que dius, com és possible que no hagin guanyat?
Sí, les que han quedat segones. Com una dotzena d'ous, doncs 12 cançons que van quedar segones i que podrien haver estat primeres perfectament.
Per cert, digues? Demà tornem a parlar d'Eurovisió. Volem saber quin és el vostre record d'Eurovisió. Quina imatge, quina cançó, quina anècdota recordeu de manera especial? Notes de veu al WhatsApp del Món RQ, 669-1010, 669-1010. Des d'aquest matí ho estem anunciant i ja tenim missatges, mira.
Els meus records del festival, doncs mira, són en blanc i negre. La cançó Eres tu, de Mocedades, preciosa. I una molt alegre, també en blanc i negre, però molt alegre, del Peret. Canta i sé feliç. Cantar a la vida.
Cantar a la vida, si queréis tener...
La Susana, que té un record més recent.
A casa no ens perdem mai l'Eurovisió. És el moment familiar que tenim cada any i per mi hi ha dues favorites que són Fairy Tale d'Alexander Rybak.
Oi, no!
Una de les cançons que normalment em poso sempre que tinc un moment de baixón perquè és super optimista, i una altra que m'agrada molt és I Can, que ara mateix no recordo de quin any és, però crec que és força recent.
Que parlàvem d'aquest passat dels violins.
No, és que és aquesta cosa així europea...
Com? No va guanyar, aquesta?
No.
Oi, d'aquí uns moments...
Home, no.
Mare meva, un segon.